Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Maria Gisbert. L'augment de contagis de la Covid-19 està impactant de ple als ambulatoris sobre un sistema ja d'habilitat de base. És la denúncia que fa des de la xarxa Metges de Catalunya davant el creixement exponencial de casos. El vicesecretari general del sindicat i metge de família del CAP Manso de Barcelona, David Arribas, explica quina és la situació dels professionals.
Com hem fet sempre, treballant al 300%, per intentar ofertar el millor del que tenim a la població que tenim. Però el que ens diu la realitat és que cada vegada hi ha més companys que estan claudicant i que o bé es replantegen deixar durant un període determinat la professió, o bé emmalalteixen i agafen baixes.
El sindicat parla d'una demanda descontrolada als CAPs que coincideix amb plantilles minvades i molt desgastades. Aquest dijous a primera hora ha mort un treballador en una planta de reciclatge de Granollers en quedar atrapat a dins d'una premsa metàl·lica de grans dimensions. Marc Mossegui, Ràdio Granollers.
Aquest matí un operari de l'empresa Sebastià Llorenç SL ha patit un accident laboral del qual no ha pogut sobreviure al quedar atrapat a l'interior d'una premsa metàl·lica de grans dimensions. Els agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Granollers han rebut l'avís a les 6 del matí alertant d'un accident mortal a l'empresa de reciclatge, situada al polígon Font del Ràdium, al quilòmetre 18,9 de la C-17. Al lloc dels fets també s'han desplaçat els bombers i efectius al sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat, on han pogut salvar la vida de l'operari de 38 anys i nacionalitat gambiana i han certificat la seva mort. Ara aquests fets s'han posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball, que investigaran els fets i prendran les mesures corresponents. Cal destacar que des de l'any passat i malgrat la frenada econòmica que va suposar la pandèmia, les morts per accidents laborals han crescut a tot el país. Les causes més comunes són les caigudes des de gran alçada i quedar-se atrapat en les maquinàries de les empreses.
I primeres assemblees de treballadors a la plantilla de Mahle de Vilanova i la Geltrú després de l'anunci ahir del tancament d'aquesta factoria previst per al 28 de gener. El comitè d'empresa assumeix que el tancament és irreversible i avança que anirà a màxims a l'hora de negociar els acomiadaments o prejubilacions dels 350 treballadors. Pere Loba, toca en el blau.
De moment, l'única informació és que la factoria dedicada a la producció de components de l'automoció tancarà definitivament el 28 de gener. El comitè d'empresa assumeix que el tancament és irreversible i assegura que plantejarà una negociació de màxims perquè el tancament sigui el menys traumàtic possible per als 350 treballadors que es quedaran sense feina. Narcís Pineda és el president del comitè d'empresa de Mahle a Vilanova i lamenta com s'ha plantejat el tancament.
És una deslocalització pura i dura. Nosaltres aquí fem pistons i segments del motor, i els pistons s'aniran a Polònia i els segments s'aniran a Portugal. Mahle sempre ha sigut una empresa que no ha reindustrialitzat, no és el seu tarannà, ells compren i venen.
A més, els sindicats volen la implicació de les administracions perquè busquin nou comprador per a la factoria, una de les més importants a dia d'avui de la comarca, i així pugui mantenir d'una manera o altra la seva activitat.
I un darrer apunt, condemnats a un any de presó els propietaris del restaurant de Caldes de Malavella, on va morir una nena i 6 menors més van resultar ferits després de patir un accident amb un inflable l'any 2017. La Fiscalia, Acusacions i Defensa han arribat a un acord que ha evitat el judici. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs avui som a dijous, dia 18 de novembre de l'any 2021, una jornada que vindrà marcada per la manca de nuvolositat, la recuperació de les temperatures i un sol que lluirà com ara fa dies que no feia damunt dels nostres cels. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far. estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda, com sempre, explicant-vos tot allò que té a veure amb l'actualitat marítima i marinera, tot allò que té a veure amb la sostenibilitat i tot allò que té a veure amb el mar. És un plaer per part nostra saludar-vos. Salutacions de l'equip que fa possible aquest programa cada tarda, en David Valverde i en Juanjo López al suport i a l'equip tècnic, l'Andrés Tejedera, en Xavier Llambric, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, l'Emili Pacheco, en Josep Lluís Vidal, la Cristina Cantal, la Isabel González Álvarez. Estarem amb vosaltres fins les 6. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Demà a 6:45 de la tarda, és a dir, quan haguem acabat el programa de demà, al Club Nàutic d'Arenys de Mar es fa una xerrada informativa sobre la Posidònia oceànica al Maresme, la seva presència, el seu estat i la situació en la que es troba a la zona del litoral. Com dèiem, serà a 6:45 a la biblioteca del Club Nàutic d'Arenys de Mar. En parlem amb en Marcel Govern, que és president de la Posidònia oceànica al Maresme. Molt bona tarda, Marcel.
Bona tarda.
I què explicareu en aquesta xerrada?
Bueno, una mica amb la línia de seguir conscienciant a la gent de la zona, perquè es diu que hi ha molt coneixement sobre tot el que passa en els fons del mar d'aquest litoral, però després de la pràctica t'adones que no és així, no? I aleshores es tracta de mentalitzar tothom de que tenim un tresor que està poc valorat moltes vegades, però que alhora com a tresor s'ha de mantenir, no?
Quin és el seu estat ara mateix? És a dir, podem dir que a poc s'ha anat recuperant o estem en un punt d'haver-se estancat la seva recuperació?
Bueno, malauradament hi ha una història que ha sigut de desaparició de la Posidònia, no? Perquè en els fons de sorra, doncs, la protecció és molt difícil d'aquesta planta i, per tant, entre altres fenòmens, doncs, l'arrossegament de pesca històricament doncs, ha fet molt de mal. Després, les zones que es tenen més o menys cartografiades i controlades en aquesta zona, com tot aquest litoral que hi ha entre Cabrera i direcció Arenys, doncs, aquestes 600 hectàrees que es calcula de Posidònia que hi ha, han sobreviscut bàsicament pels fons rocosos en els quals estan, diríem, agafades, no? O en qui viuen conjuntament. A l'estat de millora no, ningú pot demostrar que hi hagi millora, al contrari, no? Coses com el Glòria, que són variables que no puguem controlar, doncs demostren la seva fragilitat. Però sí que esperem doncs, que en episodis d'aquest tipus, almenys que no siguin molt freqüents, i puguem aguantar el que tenim, que ja seria molt, no?
De fet, no només la pesca de l'arrossegament, sinó també les àncores, els ancoratges de les embarcacions han fet molt mal a la Posidònia. Ho dic per referenciar la zona on precisament l'àrea on precisament faràs la xerrada, no? Que és un club nàutic.
Sí, no. Evidentment és una de les coses que s'ha d'incidir molt perquè també a vegades, per ignorància sobretot, i gens de mala fe, doncs hi ha gent que està doncs, malmetent molt al fons, no? Són exemples que típicament a l'estiu veiem de la Costa Brava, no? D'àncores que surten del fons plenes de fulles de Posidònia i pensem que aquí no pot passar. Bueno, doncs aquí també passa, el que passa que està molt més repartida les embarcacions i no és una cosa tan freqüent, no? I per tant els usuaris particulars també han de ser conscients de que les àncores poden fer molt mal perquè és crear una discontinuïtat al final en la planta, no? És una arrencada que fas que crea una discontinuïtat i que, per tant, doncs, afecta molt en el creixement i el manteniment de la planta en si.
L'altre dia parlàvem d'un projecte amb èxit de replantar Posidònia al fons del mar, un projecte que sembla que ha estat exitós i que ha permès tornar altre cop a recuperar alguns exemplars en determinades zones. Aquest pot ser un bon futur?
Sí, deixa'm afegir amb el fondeig que abans dèiem de les àncores, sí. Que hi ha solucions, el que passa que són solucions que a vegades no són tan senzilles com el fondeig ecològic, que és instal·lar en el fons del mar de manera fixa, doncs, el que se'n diuen trens d'ancoratge, i llavors les embarcacions van, particulars, no, en aquest cas, que vagin a pescar, o que vagin a banyar-se, o que vagin a fer busseig, o qualsevol activitat, doncs no tenen que tirar l'àncora, s'agafen en aquests fondeixos, en aquestes boies, que es diuen fondeig ecològic, i així evites aquest... de malmetre encara més al mar, no? Però això són projectes que en llocs diem que és com més mar obert, com el cas nostre aquí al litoral del Maresme, doncs són difícils d'implantar, però hi ha projectes ja pensats amb aquesta línia. I pel que deia de la replantació, realment ja fa molts anys que hi ha molts estudis en marxa, hi ha moltes institucions científiques que fan estudis tant de replantació, diríem, com de repoblació, i per tant, doncs, de fer... créixer aquesta espècie, doncs, fora del mar, però malauradament encara el nivell d'èxit, doncs, no és molt, molt, molt elevat. És una planta que és molt fràgil. Perdoneu-me que estic aquí en aquest vaixell. És una planta que és molt fràgil, és molt lenta en el seu creixement, i aleshores això fa que no siguin coses que tinguin un gran èxit ara mateix, però sí que s'està investigant, i nosaltres, doncs, som els primers que intentem fomentar que es faci algun estudi d'aquest tipus en aquesta zona.
Demà, és obert a tothom aquesta xerrada?
Sí.
És a dir que...
demà, al port, podeu accedir qui vulgui.
Doncs ja ho sabeu, demà a 6:45 de la tarda, xerrada sobre la Posidònia i el seu estat de conservació al Maresme, i si algú l'enganxa passant per aquí i vol apropar-s'hi i no és del Maresme, doncs evidentment també tindrà bona informació de com ajudar a mantenir, a protegir, a recuperar aquesta espècie. Marcel Govern, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé. Bona feina.
A vosaltres. Bona tarda.
A la veure. I fent camí cap a un quart de 5 de la tarda, ens aturem per saber quina és la previsió del temps de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació marítima millora en general, malgrat que a la Costa Brava encara s'observen algunes onades per sobre del metre d'alçada. A la resta del litoral predomina la maror. Per la seva banda, bufarà la tramuntana moderada a l'Empordà, amb cots forts, sobretot, fins a primeres hores de la tarda i també algun de molt fort. També hi haurà mestral al terç sud moderat amb algun cop fort. A la resta, el vent serà fluix i direcció variable amb el predomini del sud. Pel que fa a la situació meteorològica, avui els bancs de boira i estrats baixos s'han desfet ràpidament i llueix el sol arreu del país. La temperatura puja lleugerament, sobretot a punts del litoral i del prelitoral nord. Si bé a les Terres de l'Ebre i a punts de Ponent, a hores d'ara és lleugerament més baixa. En general, els valors es mouen entre 13 i 18 graus al litoral i al prelitoral, mentre que la resta del país es mouen entre 10 i 15 graus. Pel que fa a la mà, el cel estarà serè en conjunt amb alguns intervals de núvols baixos a les Terres de l'Ebre. El vent bufarà fluix i direcció variable en general, amb terral fluix al litoral al principi i al final del dia. Durant les hores centrals de la jornada predominarà el vent de component sud a l'interior i el component sud i est al litoral. Davant aquesta situació, la mar estarà molt tranquil·la amb el predomini del marejol. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem anant a Tarragona. Els ports romans i l'arqueologia dels sistemes portuaris serà el fil conductor de la 5a edició del Congrés Internacional Tàrraco Bienal. Andrés.
Sí, se celebrarà la setmana que ve, com deies, aquí a Tarragona. Aquest àmbit de recerca en els darrers anys ha estat objecte, doncs, de moltes investigacions, especialment per conèixer en quin context es relacionava el port en època romana i també la jerarquia que hi havia entre els ports de les ciutats. Les investigacions han permès determinar fins i tot quina ruta seguien les naus a partir de vaixells que han quedat enfonsats. Unes rutes que unien l'antiga Tàrraco amb Roma només en 4 dies amb vaixell. Els ponents vindran de diferents punts de Catalunya i de l'Estat, però també de països com França, Itàlia, Xipre, Àustria i Polònia. L'edició d'enguany s'havia d'haver celebrat l'any passat, però la pandèmia ho va impedir.
I convoquen una manifestació del Tebre per exigir la baixada dels sediments del riu Ebre. Xavi.
Sí, així és. Les entitats defensores del Delta de l'Ebre han anunciat dos concentracions el 28 de novembre i per exigir que el Pla Hidrològic de Conca del riu Ebre contemple l'obertura dels desguassos de les comportes dels embassaments per augmentar així el volum de sediments que arriben al Delta. En el tema sediments ja portaran fins a les portes de la delegació del govern espanyol a Tarragona l'acció reivindicativa on ensenyaran el tipus de sediments que volen que baixi pel riu. Se convoca una primera concentració diumenge 28 de novembre a les 10 del matí a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona i una altra a les 12 del migdia al Parc Fluvial de Deltebre. El Pla Hidrològic de l'Ebre assumeix la disminució del 20% de les aportacions del riu Ebre al Delta pel canvi climàtic.
I el tancament de la planta Mahle a Vilanova ha provocat moltíssimes reaccions. La plantilla avisa que serà beligerant si l'empresa no saber negociar indemnitzacions elevades. Ivan.
Sí, els treballadors han advertit que estan disposats a fer el que calgui per aconseguir unes indemnitzacions generoses abans del 28 de gener, que és quan Mahle tancarà la planta. El president del comitè d'empresa, Narcís Pineda, ha refusat els arguments de la companyia que justifica el tancament amb el descens de la producció de vehicles de combustió arran de l'auge dels cotxes elèctrics. Pineda ha criticat que la multinacional tanqui la fàbrica de Vilanova en lloc de reajustar les altres plantes que té Europa i acusa la companyia d'estar en el Garraf. Mahle deixarà al carrer a 345 persones, a més d'una cinquantena de treballadors de serveis subcontractats. Però a més de les reaccions a la plantilla, també el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha qualificat l'anunci del tancament de la planta de Mahle a Vilanova com un cop dur. Torrent també ha explicat que el seu departament ha traslladat tant els treballadors de l'empresa com a l'alcaldessa de Vilanova, Olga Arnau, el compromís del govern de treballar per la millor solució possible.
I la Costa Brava ha aconseguit el premi a la millor destinació nacional pel 2021 que entrega la revista Condé Nast Traveler. És una revista, com podeu veure, anglesa. Ens ho explica la Cristina.
Sí, exacte. El Teatre Principito de Madrid va acollir ahir a la nit la cerimònia d'entrega dels guardons que atorga aquesta prestigiosa revista, que s'edita en nombrosos països i té un tiratge de 26.000 exemplars al mes i 60.000 lectors a l'estat espanyol. A més, en la seva versió digital té 5,3 milions d'usuaris únics al mes i genera 7,6 milions d'impactes mensuals. La Costa Brava, doncs, ha aconseguit el guardó a millor destinació nacional 2021 per la seva bellesa, les cales, platges i els camins de ronda que hi ha. Els votants, a través del concurs de xarxes socials, també han defensat la llum mediterrània i la singularitat dels pobles de pescadors, a banda de la gastronomia i el patrimoni històric que hi ha en aquest territori. El vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, va ser l'encarregat de recollir el premi després de guanyar una vintena de destinacions turístiques espanyoles que optaven també en aquest guardó. A més, de la Costa Brava, l'hotel L'Avionda de Begur també s'ha endut un premi, en aquest cas, el de millor hotel de disseny. Aquests guardons tenen diverses categories i premien destinacions, hotels, companyies aèries i de creuers.
I Blanes continua reivindicant les seves arrels marineres amb una taula rodona sobre dones de mar. Josep Lluís.
Sí, exacte. La vinculació amb el món marítim des de l'òptica de remendadores, peixateres i pescadores s'ha centrat aquesta taula rodona que ha tingut lloc aquest passat dimarts a la Biblioteca Comarcal de Blanes i en la que han participat 6 dones vinculades amb el mar. L'acte, com deia, s'emmarca dins el projecte Blanes arran de mar. Ja n'hem parlat en altres ocasions aquí al Far d'aquest projecte impulsat per l'Ajuntament de Blanes que busca la dinamització econòmica de la vila, sobretot amb l'objectiu de captar emprenedors i emprenedores interessats o interessades en obrir un negoci a Blanes, explicant la seva vinculació amb el mar a través de l'organització de diferents activitats. El passat mes d'octubre es va dur a terme, per exemple, un escape room per diferents locals comercials buits i aquest mes de novembre, a banda d'aquesta taula rodona de la que parlàvem, també s'ha organitzat un taller de nusos mariners i remen de xarxes.
I acabem. L'Ametlla de Mar ha acollit la trobada anual de Nàutic Parc Costa Daurada Terres de l'Ebre, Laia.
Sí, aquest dijous al matí s'ha celebrat aquesta trobada entre els membres d'aquesta entitat que impulsa el turisme nàutic del territori i els representants dels 7 municipis que en formen part. Durant la trobada, Nàutic Parc ha avançat les línies mestre del Pla d'Acció 2022, en el qual destaca l'aposta per incrementar la presència a diferents canals de comercialització d'experiències en línia i accions concretes per potenciar la presència de l'entitat al mercat estranger. A més, s'ha fet un balanç de la temporada 2021 que, segons s'ha explicat, es tanca de forma satisfactòria. Recordem que Nàutic Parc és el domini nàutic i turístic més gran de Catalunya, amb 95 quilòmetres de litoral, que plega un total de 7 municipis, que són Salou, Cambrils, Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Deltebre.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Y Javier Garat ha sido nuevamente reelegido presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras por séptima vez consecutiva y por unanimidad de los 17 miembros que integran esta coalición, que representan las asociaciones pesqueras de los países. Saludamos al recientemente elegido Javier Garat. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y felicidades.
Muchas gracias.
Unanimidad. Esto es porque o hacemos muy bien el trabajo o nadie se quiere meter en el contexto en el que estamos.
Cualquiera sabe, ¿verdad? Bueno, yo estoy agradecido a que me hayan dado la confianza de seguir otro año más, que me imagino que será ya el último, porque este día debería ser solo uno y rotatorio, pero bueno, ya van 7 y con tantos retos por delante que tampoco da mucho tiempo para pensarlo.
No, estoy convencido que esto es porque hacemos bien el trabajo y además confiamos en que el trabajo que se ha hecho hasta ahora a lo largo de estos 7 años evidentemente ha sido fundamental para seguir manteniendo la industria pesquera viva, porque la verdad es que te ha tocado una época realmente complicada.
Ese es el objetivo, sin duda, y en este caso a través de nuestra organización mundial, que bien decía, estamos hablando de 17 organizaciones de esos mismos países, de Australia, de Canadá, de Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Japón, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Taiwán. Este año tenemos invitados que han participado también de Brasil y de Salvador. En fin, un montón de países, de naciones pesqueras, y a través de esta organización lo que intentamos es defender los intereses de los pescadores, de las empresas pesqueras en los foros internacionales. Naciones Unidas, la Convención de Biodiversidad, CITES, en fin, todos estos foros, todas esas conferencias que se organizan de ámbito internacional y en la que participamos e intentamos dar voz a este sector pesquero que tantos enemigos tiene, desgraciadamente, y con los que tenemos que luchar, con esos enemigos, en la medida de nuestras posibilidades, que normalmente son escasas, para que vamos a engañar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hacemos lo que podemos y con mucho orgullo, defendiendo a un sector pesquero que se lo merece y que, tal vez he dicho, es el que produce esta proteína animal tan saludable, la más saludable del mundo, y con menor impacto de huella de carbono en su producción.
Fíjate, de los retos que tenéis por delante y que están pormenorizados punto por punto en la nota que nos habéis hecho llegar, hay uno, y lo he marcado en rojo porque quería precisamente ponerlo en relieve, ¿no? Él pone textualmente, las campañas difamatorias contra el arte de arrastre. ¿Es así? ¿Es lo que estabas tú diciendo tú ahora? Es decir, tenemos muchos enemigos y muchas veces que utilizan herramientas no del todo nada rigurosas.
Sí, ahí hemos mencionado el arte de arrastre, pero es que lo mismo ocurre con los dispositivos de concentración de peces de la flota atunera congeladora, lo mismo ocurre con los ataques a los palangreros que pescan tiburones y cada cierto tiempo van sacando una campaña. En el caso concreto del arrastre, después de haber tenido cierta paz durante unos años, digo en el ámbito internacional, después de esas peticiones de moratoria, de prohibición que había en Naciones Unidas al inicio de los 2000, y que acabó con una serie de resoluciones de la propia Naciones Unidas, que en vez de prohibir, aplicó el sentido común y lo que estableció fue que había que proteger los ecosistemas marinos vulnerables, que para ello hacía falta ciencia, investigación, y que allí donde se demostrara que había esos ecosistemas marinos vulnerables, había que prohibir la actividad de los artes de fondo para evitar que pudiera causar daño en esos fondos vulnerables. Y nosotros lo asumimos perfectamente, trabajamos con los científicos, colaboramos con ellos, y se han cerrado, la verdad, en el mundo miles de kilómetros cuadrados al arte de arrastre y al arte en general de fondo, pero sobre todo al de arrastre. Y a pesar de ello, a pesar de que las organizaciones regionales de pesca han adoptado sus medidas, a pesar de que los gobiernos han adoptado sus medidas, y a pesar de ello, pues no se reconoce ese trabajo, y ahora pues se ha puesto otra vez de moda esa campaña por parte de determinados grupos ecologistas que están queriendo de nuevo que nos den por saco al arrastre, sin darse cuenta de, primero, todos los esfuerzos que ya se han hecho, segundo, que se realiza sobre fondos que no son vulnerables en nuestra actividad, salvo que alguien lo haga ilegalmente, y a ese hay que darle un palo por hacerlo ilegalmente, si es que lo hace. Y luego que es el motor socioeconómico de un montón de puertos del mundo, y sobre todo de los puertos de bajura. Si hablamos del Mediterráneo, del Golfo de Cádiz, es que sin el arrastre muchos de esos puertos desaparecerían porque no serían viables. Bueno, pues ahí están esas campañas, y el problema es que, como se está haciendo en un marco europeo internacional donde todo lo verde pues parece que es maravilloso, donde tenemos el Pacto Verde, la Estrategia de Biodiversidad, y si dices algo en contra de ello parece que es políticamente incorrecto y que eres muy malo, pues bueno, se suman al carro muchos países haciendo un daño tremendo al sector, que, como hemos hablado en otras ocasiones, y durante la pandemia se ha demostrado un sector esencial y estratégico en España, en la Unión Europea y en el mundo, que da de comer a mucha gente, a muchas familias en el mundo, y que además permite que nos alimentemos con esa proteína tan saludable.
De hecho, el año 2022 es el superaño de los océanos y el medio ambiente, y es precisamente el año en que se han de decidir sobre el porcentaje de áreas marinas protegidas y qué medidas de conservación se van a aplicar en estas zonas. Ergo, lo que tenemos por delante no es nada fácil.
Sí, lo hemos bautizado así porque realmente, bueno, iba a ser el año 2020, ese superaño. Lo que pasa es que la pandemia hizo que todo, bueno, se retrasara, todas esas reuniones, la de la Convención de Biodiversidad, donde se van a decidir los objetivos globales de biodiversidad posteriores al 2020, y ahí habrá algunos objetivos a largo plazo, 2050, otros a corto plazo, 2030, y como bien decía, uno de los temas que se va a decidir, que bueno, que ahí para qué vamos a engañarnos, ya está todo el pescado vendido, esa batalla la hemos perdido, porque todo el mundo se ha apuntado a ella, lo de la necesidad la exigencia de que se protejan el 30% de los mares y océanos con áreas marinas protegidas. Pero hay un tema importante del que se habla poco, y es que la propia Convención de Biodiversidad o la propia FAO habla no solo de áreas marinas protegidas, sino de otras medidas de conservación equivalentes. Y esa figura de otras medidas de conservación equivalentes son las que, en teoría, nos deben ayudar a cubrir ese 30%. Estamos hablando de esas zonas que ven porque a lo mejor se pretende proteger juveniles o reproductores, o las zonas que se cierran a la pesca porque las organizaciones regionales de pesca sí lo han considerado, porque hay ecosistemas marinos vulnerables. Bueno, todo eso debería sumar dentro de ese 30%. Y es importante que quede claro, en la CBD está claro, o sea, en la Convención de Biodiversidad está claro, pero luego tiene que quedar claro también para todos esos gobiernos que luego lo tienen que aplicar, que esas son las medidas, aunque a algunos ecologistas no les guste, pero la realidad es esa.
Pues estos son algunos de los retos muy importantes que tenemos por delante, y que sin duda serán noticia a lo largo de las próximas semanas. El 2022, como decías tú ahora, será un año clave. Tenía que ser el 2020 y por la pandemia se tuvo que atrasar toda la situación. y en todo caso lo que tendremos seguro es que estaremos bien defendidos. Es decir, tendremos una voz buena, una voz con experiencia para defender la situación de la pesca en todos y cada uno de estos puntos, Javier. Por tanto, te queda un año de trabajo. Sabes que desde el FAR, como siempre, estaremos a tu lado y dándote voz siempre que lo necesites.
Muchísimas gracias. Intentaremos por todos los medios poner en valor al sector pesquero, el papel que tiene en la sociedad y en la alimentación, y que por ello podamos seguir durante muchísimos años con esa actividad pesquera de forma sostenible, sin duda.
Que vaya muy bien, presidente. Hasta la próxima. Un abrazo.
Muchas gracias. Disfrutad comiendo pescados y mariscos. Seréis más felices.
Claro que sí. Hasta ahora.
Pero...
cinc de la tarda i seguim al FAR i, com ens agrada fer els dijous, visitem els museus. Ens agrada anar a museus i conèixer les diferents activitats que es fan als museus que hi ha a prop de casa nostra. Avui ens quedem al Museu Marítim de Barcelona, i és que volem parlar de qüestions que tenen a veure, per un costat, amb l'adaptació i la diguéssim, fer arribar al museu a col·lectius que doncs passen dificultats, i la feina que es fa també, evidentment, perquè les exposicions dels museus arribin arreu. Per això saludem a Teresa Soldevila, que és responsable d'acció social del Museu Marítim de Barcelona. Teresa, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
I gràcies a tu, ja no només per atendre'ns, sinó per la feina que feu des del Museu Marítim, perquè, bé, la feina del museu i les exposicions del museu arribin de manera fàcil i còmoda al màxim nombre de persones.
Sí, de fet, és molt important aquesta tasca dels museus, no? Com podem afavorir el benestar emocional, no? I a fi de comptes, a millorar la salut de moltes persones i molts col·lectius gràcies a la cultura, no? Penso que avui en dia aquest és un dels papers que cada vegada està tenint més força en els museus.
I que, a més a més, cada vegada, diguéssim, la treballeu molt millor. Abans era poc habitual en un museu trobar diferents suports d'informació, i ara, en canvi, cada vegada doncs trobem suports auditius, suports visuals, suports tàctils, evidentment, suports en paper. Vull dir que cada vegada la informació s'arriba i es fa sobre diferents o amb diferents objectius, no?
Sí, és clar, és que el museu ja no s'ha de veure com un temple de muses, no? Un lloc per persones cultes i erudites, no? Llavors és molt important que sigui vist com un museu de tots, no? En què tot hi té un espai, llavors, perquè aquesta visió és molt important que les persones s'hi sentin a gust, trobin la manera d'entendre els continguts, de fer-ne partícips, i per tant és molt important treballar des d'aquest punt de vista.
Vau fer una xerrada el diumenge passat, una visita guiada per a persones amb discapacitat auditiva a Mercaders, Gremis i Drassanes, una activitat.
Sembla que hi ha un error, la farem aquest proper divendres.
Ah, molt bé, doncs no pateixis.
Sí, aquest proper diumenge, sí.
Però les entrades les teniu exaurides, això sí que està bé, eh? Vale.
Sí, doncs... sí, la veritat és que fins i tot tenim llista d'espera, no? I per tant estem molt contents, no? Sobretot perquè doncs les persones amb discapacitat auditiva potser són les que ho tenen més difícil, no? Anar als museus i participar de les activitats. Per això és important doncs fer-les accessibles a ells a través de l'intèrpret, que els hi tradueix, no? Els hi fa que els continguts d'una persona que ho explica puguin entendre-ho persones amb discapacitat auditiva, i que aquestes persones també puguin anar amb les seves famílies, i que cadascú doncs pugui entendre-ho de la manera que li és més que ho necessita. Mm-hmm. I llavors també té aquest objectiu.
Correcte. És la primera experiència que feu d'aquestes característiques, o ja n'heu fet d'altres?
No, sí, n'hem fet d'altres. El que passa que també és veritat que arran de la pandèmia havíem quedat tots, sobretot amb aquests temes molt... doncs potser ho havíem deixat una mica de banda, i ara doncs una vegada ha acabat i hem tornat a la normalitat pel que fa als museus, doncs va ser una prioritat, i vam dir, doncs bé, i de fet ja n'hem pensat, ja tenim pensades ja per l'any vinent. perquè doncs, era important reprendre-ho, no?, intensificar doncs, aquestes activitats que vam deixar de fer durant la pandèmia.
Correcte. De fet, aquesta, més enllà del fet de que sigui una sortida, una visita guiada adaptada, cal dir que per si mateixa ja té moltíssim valor. Vull dir, ens porten per la Barcelona de l'edat mitjana, de l'expansió de la corona catalano-aragonesa, de la zona de, bueno, del moment d'expansió del comerç, de les drassanes, és a dir, parlem d'aquesta Barcelona del barri gòtic per entendre'ns que ens ajuda a entendre el passat de la nostra història, no?
Sí, de fet, és molt important aquest itinerari perquè té aquest vincle, no?, amb les drassanes i tota la seva construcció, no?, com a lloc on es feien els vaixells, no?, de la Corona d'Aragó, amb tots els edificis que eren vinculats, els gremis, a totes les ordres dels mercedaris, i vam pensar potser en retornar aquestes activitats accessibles, potser amb un itinerari perquè encara doncs que n'hi hagués recel, perquè si tornava la pandèmia o perquè encara la gent encara està molt en fer activitats a l'aire lliure, no? I vam pensar que aquesta activitat era ideal per reprendre, no?, per recuperar aquesta confiança amb els museus i d'anar als museus, no? Per això vam començar per aquí, no? Llavors ja sí que tenim previsos que farem a partir del mes de febrer, doncs potser ja sí que serà en l'interior del museu. Però aquesta realment vam pensar que era un bon moment, no?, per recuperar aquest públic, no?, que tenies sentit complet amb els museus com un itinerari de l'aire lliure.
És una sortida, una visita que té unes 2 hores aproximades de durada i sí, que es fa, evidentment, pels carrers de la zona de Santa Maria, del Consolat de Mar, de la Llotja, és a dir, aquesta zona del Raval de Barcelona.
Sí. Sí, sí.
De fet, se surt a les 11, a les 11 del matí.
Exacte, se surt a les 11, se surt del mateix museu, perquè la primera part, la introducció, té un vincle amb les drassanes, amb la dirigió de les drassanes, que és la sala del Museu Marítim, i d'aquí ja s'arrenca cap a aquesta zona que es pot anar a peu, molt a prop del museu, d'aquesta part medieval de la muralla, aquests edificis religiosos que tenien relació amb les drassanes, els diferents gremis que també tenien relació amb la construcció dels vaixells, els consolats de mà pel tema del comerç, i fem aquesta ruta i es torna altra vegada a les drassanes i al Museu Marítim.
Doncs per ser un retorn novament a aquest tipus d'activitats està molt i molt bé. Jo trobo que és molt interessant i que, a més, té aquest plus, no?, de ser adaptat a persones amb algunes dificultats que, bueno, que posicionen molt bé en el que ha de ser la feina que feu als museus.
Sí, sí, és indubtable, no?, que els museus han d'estar al costat de les persones i adaptar-nos a les seves necessitats, no? Un museu sense les persones, no?, no té molt sentit, no? I bé, doncs aquesta activitat la considerem totalment imprescindible de tornar-la a fer, d'adaptar-la, i perquè t'he comentat que durant la pandèmia havíem quedat una mica potser sense poder oferir aquestes activitats per problemes d'aforament, de distància social, etc. Però sé que durant la pandèmia potser ens hem concentrat molt més i hem posat realment la nostra mirada amb les persones grans. És a dir, que el que vam fer, potser sí que és veritat que havíem deixat una mica apartat aquestes activitats adaptades a persones amb discapacitat sensorial, perquè durant tots aquests mesos hem estat molt, molt posats en donar suport, en estar al costat de la gent gran amb moltes activitats, no?, que també ara continuem organitzant-les, no?
Doncs mira, precisament parlant de gent gran i de les seves sanitats, vull parlar del projecte Mar i Memòria al Museu Marítim de Barcelona. Bàsicament un projecte per a les entitats que treballen amb persones amb malalties relacionades amb l'Alzheimer i neurodegeneratives.
Sí, és un projecte que ja portem fa molts anys desenvolupant-lo, que és acostar el mar i el patrimoni marítim a persones malaltes d'Alzheimer i als seus cuidadors, sobretot l'oferim en centres de dies, no?, centres que tenen aquestes persones malaltes d'Alzheimer, perquè s'ha vist a través dels terapeutes que els atenen que fer aquesta sortida, no?, a escapar-se, doncs, canviar aquesta rutina, movent-se a un espai patrimonial, o en aquest cas al museu, i fer-hi una activitat adaptada a les seves necessitats, doncs realment val la pena perquè doncs, tornen molt contents, des del punt emocional doncs, se'ls invad moltes vegades doncs, aquestes conductes que tenen o aquesta situació de malestar que poden tenir, i ja fa temps que desenvolupem i estem molt contents, no? I llavors el que fem és, segons les exposicions que hi hagi, no? Per exemple, ara tenim aquesta exposició vinculada a la fotografia de Joaquim Tusquets, que és una són fotografies de del port, no? De l'època de la postguerra. Doncs és un element que es pot servir molt per connectar, no? Amb ells, a la seva memòria, perquè normalment més la memòria llunyana ells encara la tenen molt present, no? Llavors aquestes imatges que es recordarà de la seva joventut, quan tenien els primers nòvios o nòvies, no? O doncs quan les seves passejades pel port, no? O sigui, aquesta comunicació, no? Aquest relat, no? Aquesta manera de comunicar-nos a través d'unes fotografies que els porta records, acaba sent per ells molt, molt beneficiós, no? Passen una estona molt agradable, poden parlar, es mouen, surten del seu centre de dia i estem realment molt contents, no? Aquesta la fem al museu, o sigui, aquesta ells venen, és una activitat que la fèiem als centres de dies, quan volen fer aquesta activitat es posen en contacte amb nosaltres. Anem adaptant l'activitat segons les seves necessitats i l'anem variant, i la fem presencial. Però durant la pandèmia també n'hem fet, per aquest mateix centre de dies, la fèiem online. Si va ser una manera també per a les persones malaltes d'Alzheimer o bé altres centres de dies o residències o casals, no? O persones que grans però que sí que tenien un sistema de digital per comunicar-se com tauletes, a través d'aquests sistemes digitals hem estat al costat de la gent gran durant tots aquests mesos de pandèmia. Realment, aquí ens hi vam involucrar moltíssim, no? Perquè, com ja sabeu, van ser les persones més perjudicades, no? La pandèmia, com passar-ho pitjor. Llavors, durant aquests mesos, realment vam fer com... ens vam adreçar a ells de totes les maneres possibles per estar al seu costat, no? I també ha estat una experiència realment molt motivadora, que ens ha engrescat molt.
No, ara que ja, jo estic aquí. Jo estic aquí, no pateixis, estic aquí. Ho tinc preparat aquí tot.
Amb nosaltres, no, perquè també aporta per ells moltes beneficis.
És una activitat per les entitats, ja, és a dir, no és individual, no és, diguéssim, que puguis agafar la teva persona o que puguis d'alguna manera agafar el teu familiar, sinó que és per les entitats que treballen amb ells per complementar, per enriquir el treball que es fa amb persones que són d'aquest col·lectiu.
Exacte, està adreçada per centres de dia que tenen persones amb malaltes d'Alzheimer i els seus cuidadors, i que sovint també és veritat que quan hi ha aquesta activitat algun dels familiars s'hi pot també bé, no? Llavors l'acompanya, i per ells també és molt, molt agradable doncs, que aquell dia vinguin amb el seu fill, amb la seva parella, també els donen un valor afegit, no? Llavors en aquest sentit és
positiva
per això, no? Perquè doncs, també després quan tornen a casa aquestes persones estan més bé, i les també pels cuidadors i pels familiars, els és molt positiu, no? Aquestes activitats culturals, perquè és això, és aquest valor de la cultura com a sanadora, no? Que encara s'ha demostrat que és molt important, no? I cada vegada està prenent més força.
Una desena d'entitats ecologistes es mobilitzaran per reclamar a l'Estat que el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre incloga els cabals sòlids per garantir...
us ajudi i que treballi amb ella per mirar de ralentir aquest...
Una desena d'entitats ecologistes es mobilitzaran per reclamar a l'Estat que el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre inclogui cabals sòlids per garantir que baixen els sediments retinguts als embassaments situats riu amunt. La primera acció que han convocat serà el proper 28 de novembre a la subdelegació del govern i després al parc fluvial de Deltebre, on abocaran sediments al riu. Els ambientalistes rebutgen el pla hidrològic de l'Ebre proposat pel govern espanyol i presentaran al·legacions en les properes setmanes. És una crònica de Dani Camacho.
Per uns cuidadors, però que es podeu contactar a través de la web, a través del telèfon, i segur que és buscar una data i fem una proposta, perquè també no són propostes tancades, acabem de tancar-les amb els cuidadors, no? amb els terapeutes professionals, no? Perquè per fer-ho de la millor manera possible.
I hi ha un altre projecte del qual em vull parlar, que és el projecte Un gest, un llibre, i que us ha fet cercar totes aquelles obres que teniu doblades al fons del museu, no?
Sí, exacte. És a dir, tenim, tenim una biblioteca. L'Estat Biblioteca és una de les biblioteques més importants en quant a temàtica marítima, no? De patrimoni marítim. I aleshores hi ha molts llibres que estan tenim repetits, no? Llavors vam pensar què podem fer amb aquests llibres repetits, com ho podem... O sigui que no volíem tampoc... perquè doncs això, si ara hi ha llocs que tu puguis, les biblioteques no accepten llibres ni altres, llibres. Fem una acció solidària, no fem una guardiola solidària. Potenciem la reutilització i al mateix temps que aquesta reutilització, d'aquesta nova vida que hi donem un llibre, pugui ser una manera de recaptar fons per una entitat, per una acció social, no? Llavors hem estat mirant com podíem, o sigui, amb quina entitat ens podíem aliar, no? Amb quina fundació, quin projecte podíem anar de la mà en aquesta acció solidària, i ho hem tingut molt fàcil perquè tenim una entitat molt prop del museu, al barri del Raval, la Fundació Servei Solidari, que entre molts projectes ofereixen cursos de català per a persones vulnerables, per a persones que han acabat d'arribar a Catalunya, també fan projectes d'acollida lingüística, i clar, a veure que era un projecte vinculant de llibres i solidaritat, vam pensar que encaixava molt, no? I aleshores es tracta d'això, és a dir, tots aquests llibres que tenim repetits estan al vestíbul del Museu Marítim, en hi haurà un... És una taula on hi ha tota la publicitat i l'explicació d'aquest projecte, que és un gest, un llibre. Llavors, la persona que els vulgui, que em vulgui agafar, doncs, senzillament pot donar el que ell consideri, no?, d'una voluntària, una quantitat de diners, i aquests diners són els que els donarem a la Fundació Servei Solidari per aquests projectes de cursos de català per persones vulnerables i projectes d'acollida lingüística.
Per tant, d'un fons que està doblat i que, per tant, és innecessàriament ampli, per entendre'ns, n'acabem traient uns diners que acaben revertint a un sector social i a una entitat del Raval. Per tant, d'una cosa que, o d'un fet que, bueno, no té cap mena de sentit, acabem traient un benefici per un col·lectiu de persones, no?
Doncs sí, hem pensat que és una manera, si estem reutilitzant, estem apostant per la sostenibilitat, però al mateix temps també doncs per fer una obra social, no? per ajudar una fundació, no? Per ajudar una organització amb un projecte, en aquest cas, d'acollida lingüística, no? de vinculat a una de les coses importants que necessiten les persones quan arriben aquí, és poder parlar i entendre el català, no?
Doncs escolta'm, aquestes són bones iniciatives, bons... Per cert, aquests llibres, com s'hi pot tenir accés per poder-los comprar, ja que són posats?
Sí, estan en el vestíbul del museu, al vestíbul, doncs llavors estarà en un lloc visible, i cada persona que ho vulgui, senzillament tria el llibre que vulgui, llavors allà hi haurà un espai de guardiola, i posa aquesta quantitat, diposita aquests diners en aquesta guardiola que estan al costat dels llibres, i ja està, és a dir, no, i és voluntari, és a dir, cadascú pot fer l'aportació que consideri adient i que pugui, no?
Doncs aquesta és la proposta que ens arriba des del Museu Marítim de Barcelona. Si esteu aquests dies o passeu aquests dies pel museu, doncs us apropeu i feu la vostra aportació, compreu el llibre, o no cal comprar el llibre, jo soc d'aquestes coses, en aquests casos, si li trobes una utilitat,
exacte,
fantàstic, però si no li trobes utilitat, el deixes allà i però fas aportació, no?
Totalment d'acord.
Doncs aquestes són algunes de les propostes que en la seva vessant més social fa el Museu Marítim de Barcelona. De fet, socials ho són totes, el que passa que aquestes tenen aquest apropar-se a col·lectius en situació de vulnerabilitat o en situació de dificultat vital, que d'alguna manera a través del fons del museu, de tot el que aquí s'hi explica, del mar, etc., doncs tenen la possibilitat de bueno, millorar la seva situació, millorar la seva interacció i d'alguna manera treballar per, no sé si recuperar, no crec, però sí enlentir determinats processos. Vull dir que amb això és un repte majúscul, Teresa.
No, i tant, estem molt contents, la veritat.
Sí, no? És d'aquelles iniciatives que al final acaben humanitzant també els museus i donar-los...
Sí, a la institució i a les persones que hi treballem, no? Perquè també és important.
Doncs un plaer haver parlat amb tu, haver-te saludat i haver conegut aquesta feina que feu des del Museu Marítim de Barcelona. Teresa Soldevila, responsable d'Acció Social del Museu. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Bona feina, fins a propera.
Adéu.
Adéu. I abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda, com sempre ens agrada fer els dijous, ens aturem un moment per conèixer un refrany, una frase feta, una dita catalana que tingui a veure amb el mar, com sempre fem aquí al Far, perquè ens l'expliquin, ja l'entenguem, la interpretem, bé, perquè d'alguna manera puguem d'alguna manera treure'n l'entrellat, que se'n diu. Avui, com és habitual, és en Jordi García l'encarregat d'explicar-nos-ho, és bibliotecari gironí.
Gelós i mariner, bona desgràcia té. Com que els mariners passen molt de temps fora de casa, qui no es refia de la parella patirà molt i durant molt de temps. Sí, avui us vinc a parlar, gràcies a aquest refrany, dels gelos, dels gelosos i de les gelosies. Si busquem el significat d'aquestes paraules, trobem que la gelosia, és una emoció sentida per aquell que percep que una altra persona dona a una tercera una cosa que ell vol per si mateix. Normalment sol ser atenció, amor o afecte. Es pot considerar gelosia com una mostra d'amor, al·legant que quan una parella sent gelosia és indicatiu que no existeix indiferència. Tot i que també es pot considerar una mostra de desconfiança cap a l'amant. La gelosia s'ha associat moltes vegades, per no dir sempre, a l'amor a través de cançons, contes, llibres i d'altres manifestacions culturals. La gelosia fa passar-ho malament, no aporta res i, segons la seva intensitat, pot portar a conductes que surten del propi control. A més, no garanteix que l'altra persona estigui sempre amb la seva parella, ni és cap remei cap a la inseguretat. De fet, sol ser un símptoma de possessió i de manca de confiança cap a la parella. En alguns casos, i moltes vegades passa, és un símptoma d'un complex d'inferioritat. Alguns psicòlegs afirmen que la gelosia és l'exteriorització de la pròpia desconfiança o desamor propi. Per exemple, un nen molt dependent dels seus pares materialment i efectivament pot convertir-se en una persona molt gelosa en una edat més avançada. La gelosia s'ha de diferenciar de l'enveja, perquè la gelosia és la por de perdre alguna cosa que ja es té o que ja es posseix. En canvi, l'enveja és el desig de tenir allò que posseix una altra persona i que un mateix no té. Tot i així, l'enveja pot ser un motiu perquè aparegui aquesta gelosia. Ara bé, en el món del mar i dels mariners, també la paraula gelós funciona com a adjectiu en parlar d'aquelles embarcacions que s'inclinen amb facilitat i no aguanten la vela o se'n van de banda. Jo no m'inclinaria ni per tenir gelos ni per navegar en una embarcació gelosa. Val a dir que en la poesia trobadoresca apareix tot sovint la figura del marit engelosit, el que en poesia trobadoresca s'anomena el personatge de gelós, que està gelós per l'amor que té la seva dona, i el trobador, que sempre és un personatge, aquest el gelós, sempre un personatge, com dic, escarnit i molt sovint enganyat. No cal dir que la poesia trobadoresca és un gènere literari que comprenia totes les composicions poètiques dels trobadors de la Baixa Edat Mitjana, essencialment entre els segles XII i XIII, i que es va conrear i es va fer sobretot als territoris occitans i catalans. De fet, l'èxit d'aquesta trobadoresca també va influenciar algunes regions veïnes i es va propagar fins a la península itàlica i a Galícia també en trobem. És una poesia culta feta en una llengua romànica que reflectia els ideals de la societat feudal. Guerra, honor i amor. Era poesia escoltada i recitada per els trobadors i juglars. Com dic, el personatge del gelós apareix molt sovint esmentat en el que en gènere trobadoresc s'anomena alba. Què són les albes? És un gènere que consisteix a expressar les lamentacions dels amants perquè ha arribat l'albada i s'hauran de separar. El trobador anava acompanyat en aquestes albes d'un altre personatge, que es deia Gaita, que vindria a ser un guaita, que era amic del trobador, que s'haurà passat tota la nit vigilant que no arribi el gelós, és a dir, l'home de la dona amb qui està el trobador, i sorprengui els dos amants. El gelós és el marit de la dona enamorada del trobador. De vegades els amants increpen el guaita perquè els separa, perquè els avisa i diu, això s'acaba. En aquests versos trobadoresc de l'alba hi trobem una sèrie de tòpics, com pot ser el cant de l'ocell, rossinyol o alosa, que anuncia el dia, el desvetllar de la natura, la força de la llum, i sempre surt la paraula alba al final de cada estrofa. En tot cas, espero que no sigueu geloses ni gelosos, doncs com veieu, de la gelosia no en traiem massa res de bo, i com diu el refrany, només porta desgràcia.
Doncs així hem arribat gairebé a les 5 en punt de la tarda. Hem escoltat un refrany de la mà d'en Jordi Garcia, hem pogut conèixer propostes del Museu Marítim, hem pogut parlar amb en Javier Garat, hem pogut repassar l'actualitat, hem sabut la previsió del temps i hem pogut promocionar una xerrada que es farà demà a 6:45. Això en aquesta primera hora. Ara ens aturarem i tot just després de les notícies, en 7 minuts, seguirem amb moltes més coses. No marxeu.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Navega amb el far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Consideres que l'Escala té ben cobertes les necessitats d'equipaments comunitaris? Hi ha prou habitatge de lloguer a l'Escala? A què s'hauria de destinar les àrees de nou creixement dins el nucli urbà? Tens ganes de dir-hi la teva? Doncs participa i respon preguntes com aquestes a l'enquesta telemàtica del POUM de l'Escala. Clica a poum.lescala.cat i fes palesa la teva opinió. L'Escala la fem tots i el POUM necessita la teva participació. Fes-ho abans del 28 de novembre. Recorda, a poum.lescala.cat.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva!
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.